Nosaltres. Amb tu, millor.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. Dilluns 31 d'octubre, temps de castanyes. A les escoles de l'Escala es segueix la tradició. La mainada gaudeix de debò fent panellets amb les danses i, naturalment, menjant castanyes. Pel que fa a les castanyades, també parlem d'una festa que aquest any s'ha recuperat al Camp dels Pilans. Aquesta era la notícia d'obertura a l'informatiu del dilluns passat, 31 d'octubre. La veu que escoltàvem a l'interior del cos de la notícia era la del president de l'Associació de Veïns del Camp dels Pilans, les Corts, Josep Carreras.
Avui fem la castanyada, com habitualment es havia fet sempre, i som els que som. Sempre dic el mateix jo, això es havia deixat de caure i ara intentem reanimar-ho i costa. Per tant, ens hem de conformar amb els resultats que tenim. Esperem que tot vagi millorant d'aquí endavant.
La sala polivalent de l'Escala ha acollit la representació de l'espectacle musical Ballant amb Van Gogh dels alumnes de l'Escola Municipal de Música Pere Borés de Rubí. Ens en fèiem ressò, l'informatiu de dilluns també. Escoltàvem les veus de Frederic Miralta, director de l'Escola Pere Borés. Parlàvem també amb la directora de la companyia Petit Món de dansa, responsable dels actors que escenificaven a l'obra, i escoltàvem també la veu de David Pellicer, cap de l'Escola Municipal de Música al Gavià de l'Escala.
Aquest espectacle va sortir ara fa un any, quan, junt amb l'Escola de Música Municipal, Pere Borés, i l'Escola Edra, ens vam plantejar, junt amb la companyia Petit Món, de fer un espectacle sobre dansa contemporània, perquè és una cosa que normalment no es veu molt, i menys amb música en directe, i en aquest cas l'orquestra de cambra que acompanya la companyia. Volíem fer un espectacle amb músiques d'un compositor anglès, que és Henry Twinch, que probablement ens va cedir les músiques per poder-les fer amb la companyia, amb l'orquestra, i poder muntar aquest espectacle sobre, no tant la vida de Van Gogh, però sí la visió que té Van Gogh una mica de la pintura. L'aire, el color, la textura, tot això.
L'aportació de dansa a l'espectacle és intentar averiguar què podia sentir el Van Gogh quan intentava crear, quan intentava captar els seus colors, els seus traços, com un ballarí es pot convertir en un traç, en un pinzell, i com aquell pinzell pot arribar a la part més emocional, no? De tota la seva bogeria, tota la seva relació també amb el seu germà Teo, i com arriba a la fi. I intentem, a través de la música i d'una manera molt minimalista, que el públic, a través de la dansa, entri una miqueta en la història que coneix de Van Gogh.
I farem aquest intercanvi amb aquesta gent de Rubí. Vindran a presentar ells el seu espectacle, Ballant amb Van Gogh, i llavors nosaltres, al gener, febrer, encara no hi ha la data clara, doncs anirem a Rubí a fer el nostre projecte en allà. O sigui, estem d'intercanvi general, de musical a musical. Bueno, ells en la seva part tenen molts professors que ajuden a l'orquestra, que ho estàvem parlant amb en Frederic, que és una cosa que està molt bé, perquè que un alumne pugui tocar al costat del seu professor, doncs és un al·licient que és maco, no? I és un projecte doncs, que ells han fet. El seu projecte i el nostre s'assembla a nivell d'orquestra, potser, no? Tot i que ells tenen una orquestra de corda, no? A nivell de violins, i nosaltres en el musical no n'hi tenim tants de violins, tenim més vent i més percussió, diguem-ne, no? Ells tenen una part més clàssica de l'orquestra i nosaltres tenim una part més moderna. Ells ballen, nosaltres cantem. Vull dir que, però bueno, un projecte musical no deixa que ells és una escola i que també ha sorgit de l'idea de fer-ho dintre d'una escola, igual que nosaltres, doncs el musical doncs, també ha sorgit dintre de les dues escoles, no? O de teatre i la de música, i ells, la de música i la de...
Una vintena de persones ha participat a la cinquena lectura de textos d'autors catalans, una lectura coordinada per Isabel Busquets, que es feia dissabte passat a la llibreria Vitela. N'escoltem algun fragment. Són veus de Margarita Vidal, Víctor Puga, Rosa Fayós i la lectora del Zoo d'en Pitus.
Un dels testimonis més significatius d'aquest llibre, en Miquel Serra i Gregolosa, l'escrivia pel gener de 1975. De la mateixa manera que coixejo, que pateixo de l'estómac, que a vegades m'ofego i que no tinc cap os que encaixi perfectament amb el seu veí...
Sempre seràs ben rebut a casa meva, li havia dit el doctor a separar-se. Gràcies per ser la seva amiga. Abans era una nena solitària i tu ets tan decidida i optimista. Decidida i optimista. Dos qualitats ben absurdes en aquest racó de món.
Pantejant, l'home es va parar en el replà del segon pis. Es va recolzar contra la paret humida i va mirar cap al llum que es filtrava des de la claraboia. Quan va començar a respirar amb regularitat, va anar cap a la bonica porta. Va agafar una espècie de pom i el va estirar.
D'en Pitus és un cant a l'amistat, a la col·laboració, a la fe i a l'entusiasme, a través de l'acció i les aventures d'una colla de nois i noies del barri d'en Pitus, que munten un autèntic zoo, amb tigre i tot, per ajudar a l'amic malalt.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dilluns 31, el dimarts 1 de novembre no hi va haver informatiu. Repreníem el fil de l'actualitat el dimecres 2 de novembre amb aquest titular. L'Ajuntament de l'Escala ha fet aquest dimarts una ofrena floral institucional als difunts, als diferents cementiris del municipi de l'Escala. Il·lustrava la notícia la veu de l'alcalde Víctor Puga.
Doncs sí, les setmanes prèvies a Tots Sants el que fem és encarregar feina de manteniment, de pintura, d'enjardinament, aquests espais magnífics, que són els tres cementiris que tenim a l'Escala. I avui dia de Tots Sants és un dia emotiu per a moltes famílies, per a moltes persones escalenques que tenen els seus abans passats enterrats en algun d'aquests tres cementiris. I per tant, des de l'Ajuntament el que fem és retre un petit homenatge també institucional, amb un acte musical i amb una ofrena floral als tres cementiris dels abans passats de la nostra vila. Val la pena mantenir-ho, jo crec que és un acte doncs, amable, que intenta això, sobretot, és retre un homenatge dels nostres avants passats i coincidim doncs, amb moltes famílies que venen aquests dies als cementiris i que poden, a banda de, doncs, també d'anar a veure doncs, el nínxol, la seva persona estimada, doncs, també admirar aquests espais que arquitectònicament també tenen, històricament, doncs, tenen la seva importància, sobretot el cementiri Mariner, que és una joia de l'art neoclàssic, amb figures molt importants, molt significatives per la nostra vila, enterrades al cementiri, Josep Esquirol, Víctor Català, que pren una especial significació justament aquest any, la família Maranges també, el cementiri d'Empúries també amb el seu encant, i òbviament aquest cementiri que és l'actual, el que doncs, s'han fet millores darrerament, amb els columbaris, amb el tanatori, tot plegat és un dia doncs, que cal ser-hi present, i aquesta és la nostra voluntat any rere any.
Tornàvem a parlar dimecres de castanyades, en aquest cas fent un ressò de la de la llar del jubilat en Jardí del Padró. Més de 170 assistents al berenar i ball castanyada que es va fer per Tots Sants a la llar del jubilat. Ramon Ministral, president d'aquesta entitat.
Doncs mira, jo crec que va anar doncs, molt bé. Van ser una bona colla, érem 178 persones, la sala feia goig, estava tota plena, i va ser un berenar, van donar un bocata, un mini bocata de pernil, hi havia una paperina amb 12 castanyes, llavors hi havia un plat amb 5 castanyes dolces, o sigui, 5 panellets, llavors hi havia vi, aigua, garnatxa, i després el ball sí, que va ser un ball esplèndid, vull dir, Imagina't, 178 persones, que tan sols la meitat ballessin, es veia bonic, bonic. Agrair principalment a tots aquells que ens van ajudar, com va ser en Pere Rimbau, que ens va torrar les castanyes, que per cert, molt bé. Llavors, els que ens venen a acompanyar per a taula i desper a taula, que són el Manolo, l'Adolfo, en Joaquín, en Vicenç, i tots els que venen, donar-los les gràcies, perquè sense ells, doncs, seria una mica més complicat fer-ho.
També hi havia dimecres notícia de caire polític. El Partit Popular de l'Escala rebaixaria la contribució per a l'any vinent més d'un 10%. Així ho explicava el seu regidor Joan Ballosera a l'entrevista que es va emetre dilluns al vespre a l'espai La Casa de la Vila de Canal 10 Empordà. Una entrevista on també es feia ressò d'altres temes d'àmbit local que escoltem en diferents fragments en aquest informatiu resum també.
Té marge per rebaixar entre un 10 i un 15% els impostos. Perquè els hi sobren 2 milions i escaig cap a 3 milions d'euros, que són el que ens estem gastant ara en obra pública. Obra pública que fa un carrer que s'havia arreglat fa 10 anys, donar-li la volta i fer-lo d'una altra manera. Recordaran menys? Sí. Però és que les despeses socials i les despeses de manteniment de totes les coses que fa l'Ajuntament de l'Escala, de les gestions del poble que fa l'Ajuntament de l'Escala, tota aquesta gestió, amb un 10% menys de pressupost, també us ho pot fer. El que no li sobraran diners llavors per fer altres coses. Però és que els diners per fer altres coses es gasten en coses que són innecessàries. I això, tot i que me repeteixo, perquè moltes vegades ja ho he dit, això per què serveix? Pues en èpoques de benestar serveix pues, per invitar a tothom a fer un sopar, si fa falta. Serveix per canviar els mobles de la casa i canviar els quadros i fer despeses ostentoses perquè sí. Això en èpoques de vaques grasses, estem en èpoques de vaques flaques. Doncs coi, estalviem, siguem austers. Se'ns demana al ciutadà austeritat, però l'administració no té austeritat. Per tant, alguna cosa ha de canviar. O sigui, no pot ser que nosaltres sempre ens estiguem apretant el cinturó i un any, un altre any i un altre any, i l'administració, aquest cinturó, sempre el tingui en el mateix forat. Nosaltres l'únic que volem, la Junta Local de Seguretat, és igual com el Patronat de Comunicació, el Patronat d'Esports, l'ADET, el Cultura. Bueno, si tenim temps i ganes i molta vocació per cuidar-nos de molts de temes, i podem abastar tots aquests temes, oi, em sembla que com més participem, millor per tots. Doncs, bueno, ja que tenim el dret de participar-hi, que ens convidin. Que algú no pot anar-hi, bueno, però almenys, que vol dir, convoqui vostè legalment la Junta Local de Seguretat. Convoqui i deixi participar, com és preceptiu, precisament els grups polítics que estem a l'oposició, perquè ja consta en acte que en formem part. Si consta en un acte que formem part, per què no ens convoca? No ho entenc.
Veus. El resum informatiu de la setmana.
L'escalenca Anabel de Cruz es proclama tercera al Campionat d'Espanya de Body Fitness. Després d'una temporada magnífica amb tres primers llocs i aconseguint el bronze a Biscaia, seu del Campionat d'Espanya. Notícia de dijous que il·lustràvem amb la pròpia veu d'Anabel de Cruz i també del seu entrenador, Ian Erickson.
No m'ho imaginava. Encara no m'ho crec, fa 2 setmanes i molt contenta. Érem 33 body fitness i 10 a la meva categoria.
Pues clar, potser veu que un home musculat és més normal que una dona musculada. Però aviam, jo crec que una dona té el mateix dret a practicar aquest esport que un home. O sigui, és el mateix, en realitat. Mm-hmm. Vull dir, no hi ha cap... És més, en elles els hi costa molt més pel tema del sistema hormonal, com funciona el seu, saps? I els homes tenen molta més facilitat de muscular que no pas una dona. O sigui que ella, per elles és molt més sacrificat.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Divendres 4 de novembre, la rebaixa d'un 3% de l'IBI és aprovada amb els vots de l'equip de govern. El principal grup de l'oposició hi votava en contra i la resta de grups s'abstenia. També es va aprovar en la sessió de dijous al vespre l'adjudicació de la segona fase d'obres del front marítim. Adjudicació a l'empresa Excavacions i Pintures Sau per quasi 700.000 euros més l'IVA corresponent. va ser la notícia principal a l'informatiu de divendres, il·lustrada en diferents talls de veu, sobretot els posicionaments a l'entorn del tema central del ple, el ple d'ordenances. 3% de rebaixa a l'IBI, a banda de tota una bateria de mesures per ajudar aquelles famílies en situació més vulnerable. Centrant-nos en l'apartat de les ordenances, escoltàvem els posicionaments que feien els diferents grups al respecte de la proposta de l'equip de govern. Escoltem per aquest ordre Robert Bosch, portaveu de Convergència i Unió, Xavier Ballesta, d'Esquerra Republicana, i Joan Vall-llosera, del Partit Popular.
Tampoc ens deixem emportar pel titular de la rebaixa del 3%, que, insisteixo, valorem positivament. És que des de l'any 2007, per tant, diguem, sent justos i valorant l'activitat de govern des que vostès van entrar, li havia pujat directament un 14,5%. Això suposo que és indiscutible, una pujada d'un 10%, una pujada d'un 4,5%. Directament. Al mateix temps que la vivenda baixa entre un 30 i un 40%. El que pot semblar, jo crec que ho és, una mica contradictori que un IBI pugi un 14,5% quan s'estan gravant els immobles, al mateix moment que el preu de la vivenda doncs, està baixant tan significativament, algunes, per mala sort, gairebé a la meitat del seu valor. No? El criteri tècnic o polític respon que ara que el preu de la vivenda augmenta lleugerament, ara es baixi l'IBI. O sigui, quan la vivenda baixava un 40% pujava amb l'IBI, i ara que aquest últim any doncs, la gràfica de preu de valor de vivendes, tant siguin rústiques com urbanes, es veu com, per sort, comença a augmentar molt lleugerament, doncs ara baixem l'IBI. Llavors, també per conèixer una mica quin criteri tècnic respon, si és que hi ha algun estudi, alguna necessitat pressupostària, o diguem, o que ens sobri, diguem, virtut pressupostària i puguem fer doncs, aquestes concessions, eh? Simplement per conèixer l'orientació d'aquest punt. I la següent és en relació al...
Sincerament, no entenem que cap d'aquestes que hem presentat aquests darrers anys no hagi pogut arribar a cap. Algunes d'elles era simplement modificar una petita ordenança, una petita frase i afegir alguna cosa. Per tant, ens sentim una miqueta desenganyats en aquest aspecte. Per això el nostre desig seria votar en contra d'aquestes ordenances, per un tema de coherència amb allò que defensem, l'oposició constructiva, una oposició que decideix els seus vots segons l'interès dels escalencs i que intenta portar idees i ajudar en el dia a dia en el govern del poble, encara que sigui des de fora. Quan passa això i durant 3 anys consecutius la teva feina no serveix de res, el cor et diu que no comptes. Tot i així, donat que la rebaixa de l'IBI és tan mediàtica, que amb els canals de comunicació que disposem l'oposició, seria pràcticament impossible explicar a tothom el nostre vot en contra, hem decidit.
Nosaltres apostaríem per una rebaixa totalment transversal de l'IBI d'un 10%. Aquí ens trobaríem llavors que això repercutiria en uns pressupostos de l'any 2017 que irien a la baixa. I crec que seria interessant també intentar apostar per aquesta rebaixa d'impostos i per aquests pressupostos a la baixa de l'any 2017 per intentar també buscar el nou paradigma d'ajuntament que volem per als propers anys, en els quals l'austeritat no solament es repercuteix en el poble, sinó que també la fa seva l'administració. Però jo li demanaria al senyor alcalde que sigués més atrevit encara i tingués en compte aquesta proposta que li fem nosaltres de la rebaixa de l'IBI del 10%, aprofitant també per subscriure al company de Convergència, que això també és un tema que em preocupa a mi, del tema de les transmissions patrimonials. Jo apostaria també per intentar reduir la pressió en les transmissions patrimonials, sobretot si és entre familiars.
Va replicar els 3 portaveus l'alcalde, alhora regidor d'Hisenda, Víctor Puga, amb aquestes paraules. Escoltem 3 fragments de la rèplica que feia a Partit Popular, a Esquerra Republicana i a Convergència Democràtica.
Jo, senyor Vall-llosera, un pressupostos a la baixa no necessàriament vol dir, no es pot confondre això amb austeritat. L'austeritat és una cosa i tenir un pressupost a la baixa una altra. Per tant, buscar-hi una vinculació jo no l'hi sé veure. En tot cas, dir que agraïm doncs, la posició inicial d'abstenció. Ens agradaria més que votés a favor, perquè estem parlant d'unes ordenances, ara ho explicaré en caràcter general, però que plantegen una reducció de l'IBI quan no hi ha cap municipi al nostre entorn, no tenim cap referent que això ho estigui proposant a dia d'avui, no hi ha cap municipi que estigui plantejant les subvencions que s'està plantejant aquí a l'escala a dia d'avui, no hi ha cap municipi referent al territori que tingui les ajudes, els incentius fiscals per noves activitats i per nous emprenedors que té l'escala. Per tant, ho dic amb total contundència, que les ordenances que presentem aquí, la proposta que presentem aquí, que legítimament es pot rebutjar per part de l'oposició, són ordenances progressistes, molt, molt avançades i que tenen molta cura en aquells que tenen més dificultats i en aquest cas, en la rebaixa del 3%, jo crec que serem un referent al territori, a comarques gironines, perquè no em consta que hi hagi cap ajuntament que a dia d'avui hagi plantejat una rebaixa. De la proposta que han presentat, que és veritat, que han presentat els darrers anys i que aquest any van tornar a presentar i que van poder parlar, jo li agrairia que ho mirés amb bons ulls i a través de la intervenció ens trobéssim un dia i jo crec que veuria que amb un percentatge altíssim tot el que es proposa està recollit en aquestes ordenances, més enllà que jo hagi pogut explicar ara el detall o no, però un percentatge altíssim. I crec que jo ja estic curat d'espants, però tot i així no em deixa sorprendre la posició de Convergència i Unió després de pràcticament un mes parlant d'ordenances, de la predisposició que té aquest govern de parlar-ne més enllà de que puguem arribar a acords o no, i no hi ha hagut el més mínim interès per part de Convergència de presentar una proposta, i ens trobem aquí l'últim dia, el dia 3 de novembre, amb una proposta amplíssima de discurs polític, de programa, podrem dir-ho així, però de cap concreció, de cap tipus, i jo em sembla que no és de rebut fer-ho. Jo crec que és difícil trobar una excusa després del que he comentat, després d'aquest pràcticament un mes parlar-ne. Jo crec que segurament hauríem de premiar l'esforç que ha fet vostè, senyor Bosch, per trobar la manera de dir alguna cosa a última hora. Jo crec que ho ha treballat bé, però ha treballat en una direcció incorrecta, al nostre entendre, perquè el que es planteja és una cosa diferent del que vostè ha comentat, però...
Va ser un debat llarg en el temps i tens en algun dels seus passatges, aportant un nou capítol en el ja habitual enfrontament dialèctric entre Convergència Democràtica i l'alcalde Víctor Puga. En recollim un fragment que il·lustrava també la notícia d'aquest divendres. Robert Bosch i Víctor Puga.
Jo no sé si serviria vostè com a diplomàtic, però venim aquí oferint en el tràmit d'al·legacions, intentar pactar unes ordenances i intentar votar-les a favor, si aquesta és la seva manera d'acollir una possibilitat de votar un document a favor, doncs jo no sé quantes vegades tindrà l'opció de fer canviar l'oposició d'opinió, però vaja, jo hagués tingut una actitud una mica més, diguem, oberta i menys agressiva, però vaja, escolti, és la seva manera d'afrontar-ho. Quan diu no és competència de l'Ajuntament legislar, doncs vaja, quan modifica el tipus impositiu és legislar directament, perquè les ordenances fiscals, jo entenc que tenen força normativa i que s'han de complir.
I intentar pactar. Home, jo crec que el moviment es demostra caminant, que es diu, eh? Hem tingut, insisteixo, tres setmanes per parlar-ne. Hi ha hagut el portaveu junt, hem fet juntes, però no han fet ni una sola insinuació, ni una sola proposta. I venir l'últim dia a intentar buscar, accelerar la situació i en el tràmit d'al·legació, en el tràmit d'exposició pública, intentar arribar a un acord, home, però si hem tingut... Que es podíem haver aprofitat perfectament. I a mi en qualsevol moment que el portaveu junt que hem tingut ocasió de parlar-ne m'hagués plantejat qualsevol cosa, haguéssim pogut parlar amb tota tranquil·litat. Home, jo crec que s'ha de ser seriós.
El mateix ple de dijous aprovava un altre punt rellevant com era l'adjudicació de les obres de la segona fase de reforma del front marítim, la que afecta el tram que va de la punta al port d'Emperris. L'obra s'adjudicava a l'empresa Excavacions i Pintures Sau per quasi 700.000 euros més IVA. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
Mesa de contractació va obrir els sobres amb les ofertes la setmana passada i segons els criteris de valoració, que eren 80% oferta econòmica, 20% reducció de termini de fins a 4 setmanes, un mes, la puntuació ha quedat així. Excavacions i Pintures Sau EPSA 100 punts al màxim, Xavier Alsina 86 amb 35 i Robau Terrés 78 amb 35 punts. Després de fer el càlcul de les baixes temeràries, es constata que no n'hi ha hagut cap valor anormal. Per tant, es proposa adjudicar la contractació de les obres del projecte d'urbanització de la segona fase del front marítim a Excavacions i Pintures Sau EPSA, per un import de 698.500 euros més IVA, amb un total de 845.185 euros, amb un termini d'execució de 5 mesos.
Proposa i decideix és el lema de l'experiència de pressupostos participatius que en pren l'Escala. Dilluns vinent s'obre el període de recollida de propostes. Escoltem les veus que il·lustrava la notícia, les veus de Víctor Puga parlant de la novetat d'aquesta iniciativa. Escoltem a Josep Bofill explicant algun dels detalls de com s'hi pot participar. I escoltem a Carles Cervantes, síndic de Greuges Municipal, que és un dels integrants del grup promotor d'aquesta iniciativa.
Alguns dos, tres aspectes. Un, aquesta quantitat, que és una quantitat molt important.
Un altre que tenim com a, ens ha ajudat a dissenyar tot el projecte i a supervisar una empresa que és referent també en aquest camp, que és Neopolis. I un tercer aspecte és la, implicació que tenim del síndic de greuges en aquest projecte. També ho hem dit en diferents ocasions, amb l'anterior síndic també ho vam fer-ho, ho hem manifestat en algun, ple. Pensem que la figura del síndic de greuges ha de transcendir del que és la, merament la, gestió de la queixa, doncs, que es va produint al llarg de l'any, i, la defensa del ciutadà, dels drets del ciutadà enfront de l'administració. Pensem que el paper de col·laborador del síndic, doncs, té molt de camp per recórrer, i aquí, doncs, amb l'amabilitat, amb la, volem manifestar l'agraïment al nostre síndic de greuges municipal, doncs, creiem que és una figura que, ha de poder liderar fins a cert punt aquest projecte i participar d'una manera molt activa.
Les propostes han de ser propostes d'inversió, per tant, propostes tangibles, que siguin coses, diguéssim, que es puguin arribar a construir o adquirir i que perdurin en el temps. Per tant, com a exemples podria ser la millora d'espais municipals, la creació d'algun espai municipal, millora de senyalitzacions, vials, bancs, etc. Propostes d'aquest tipus. Aquestes propostes, en una primera fase, serveis tècnics, quan, s'hagi acabat el procés de recollida el dia 30, doncs, avaluaran aquestes propostes, ja siguin, s'avaluaran el cas que siguin viables i econòmicament i, tècnicament, i hauran de complir unes, condicions, aquestes propostes. Aquestes propostes no podran superar en cap cas els 100.000 euros, això s'avaluarà un cop estiguin presentades. No poden ser de tipus de subvencions o ajuts a entitats i, col·lectius del poble. Han de ser, com hem dit abans, tècnicament i econòmicament viables, que això s'avaluarà des de, serveis tècnics. Han de respectar el marc jurídic i legal existent, han de ser de competència municipal i han de ser d'interès públic i tenir visió de poble. Per tant, totes aquestes, propostes han de complir aquestes condicions, serveis tècnics l'avaluaran, i tornem a repetir que el procés de participació es basa en aquests tres processos, o tres etapes: la presentació de propostes, tallers participatius i votació final.
Però el que sí que és innovador és de la manera, perquè, esclar, és un procés certament participatiu, no? Hi ha moltes maneres de fer aquest tipus de qüestions. Les més fàcils són aquelles de dir, doncs, jo faig una llista i, ho, trec, ho exposo, o faig que la gent voti sobre allò, que no deixa de ser un referèndum, i, en canvi, aquí, a l'escala, s'està fent algú innovador i pioner. És a dir, s'està fent realment un procés participatiu en el sentit bàsic de dir, escolti, li preguntem a la gent què voldria que fessin. I, a més, serà la mateixa gent, o la gent, veïns, els ciutadans, que acabaran decidint què es fa un cop s'hagin fet la criba tècnica per pressupost, per, en fi, pel que sigui. No? Vull dir, acabarà siguent també el ciutadà o l'escalenc o la gent de l'escala qui acabi debatint i votant què ha de fer l'Ajuntament. I, per tant, l'Ajuntament li agradarà més o menys el que es decideixi, però ho haurà d'assumir. Per tant, això és l'important d'això, per mi.
Amb aquest tema completem el resum veus d'aquesta setmana. Aquests han estat els temes centrals que han donat de si l'actualitat local. I tornarem dissabte vinent, entremig, els informatius diaris de dilluns a divendres a la 1 a les 6 i també reemissió a la mitjanit. Tota l'actualitat local podeu recuperar-la també a través del web radiolescala.cat o a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Gràcies a tots per la vostra companyia.
Heu escoltat Veus, el resum informatiu setmanal de Ràdio L'Escala.
A la Fundació Josep Carreras portem més de 25 anys lluitant contra la leucèmia. Ajuda'ns a que la nostra tasca de recerca no pari. Envia un SMS amb imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Fins que la curem, no pararem. Cost del missatge 1,2 euros. Donatiu íntegre disponible per Movistar, Orange, Vodafone i Yoigo.
El Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Actualitat.